Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arté, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I proximitat, la setmanal que tenim amb en Josep Víctor Gaia, que saludem. Víctor, què tal? Com estàs?
Molt bé, ben trobats els oïdors i oïdores i també el nostre convidat, que és un exemple de cultura i d'edició.
Sí, dues coses que mariden bé i anem sense més preàmbuls a saludar el nostre convidat. Avui ens acompanya el director de l'editorial Gavarres, el senyor Àngel Madrià. Senyor Madrià, com està? Bon migdia.
Bé, molt bé, bon dia, gràcies per convidar-nos.
A micròfon tancat estàvem comentant de que, així com si res, porten ja 20 anys a les esquenes, no?
Bé, gairebé. L'any que ve, l'any 22, farà 20 anys que vam publicar el primer número de la revista Gavarres, que va ser el 2002, i a partir d'aquí hem anat desenvolupant el projecte editorial, tant en revistes com en llibres. Sí, sí, l'any que ve farem 20 anys.
Bé, jo em referiria a aquest primer número de la revista, que si les meves dades, bueno, el que tinc a casa és exacte, és el dedicat als oficis.
Exacte.
I concretament, ho dic que fins i tot per una certa relació familiar, doncs hi havia un reportatge que vaig trobar molt interessant, que era el dedicat a les xiruques, en Joan Fontfreda, concretament.
Aquest concretament no era el Gavarres, sinó que era el Garrotxes, Víctor. Era el número 1 del Garrotxes.
Bueno, però era vostre, no?
Que és de la nostra editorial, és del grup Gavarres també, sí. Però aquest va sortir una mica més endavant, però sí, i tant, hi havia el número de les Garrotxes, vam fer una entrevista en Fontfreda, i tant.
Sí, sí. Bé, doncs, poder la primera pregunta seria com sorgeix la idea de crear una editorial que podríem dir especialitzada, encara sigui, com neix això?
A veure, com neix? És una mica llarg, però faré una síntesi molt ràpida per explicar com neix aquest projecte d'explicar la història del nostre territori a partir de la memòria de la gent, que és una mica la nostra feina, donar veu a la gent. Mira, això neix d'una visita a una casa de pagès dels afores de Cassà fa 22 anys, més o menys, a finals del segle, a finals
devia ser el 2002 aproximadament, no?
Si abans, 1998, 1999, més o menys, dos o tres anys abans de sortir el número 1 del Gavarres, que vaig anar amb la meva mare a comprar una pintada per la Festa Major. I jo vaig veure una escena d'un home, d'un pagès, al mig de la pollaraca d'ànecs, oques, conills, gàbies, rodes de carro, en fi, vaig veure una escena que em va fer un flash. Dic, ostres, què és això? És un món que s'acaba? Dic, ostres, això hauríem de reflectir-ho. I a partir d'aquí va començar la idea d'explicar aquesta memòria, aquesta visió que vaig tenir en aquell moment, per dir, hem de fer una revista per explicar tot això de les Gavarres. I així es va començar l'any 2002 aquest projecte.
Bé, el sector editorial ha canviat moltíssim. Quin ha estat el canvi més important, o potser el més important està per venir, tenint en compte que ara es parla tant de la digitalització?
A veure, el sector editorial és molt dinàmic, i és veritat, es transforma, es modula, canvia la fesomia, canvia el ritme, canvia la manera de vendre, però finalment no canvia el sentit d'un editorial, que és explicar històries, aportar informació, aportar cultura, aportar coneixement. Tot això no ha canviat. Ho farem per diferents mitjans, tant sigui en paper, com sigui digital, com sigui visual, com sigui. I tant ho comprarem en una botiga convencional, en una llibreria, en un quiosc, o ho comprarem a través d'internet. Tant se val. L'important és que un editorial es dedica a crear continguts que siguin per entretenir, o per informar, o per culturitzar, o per donar més coneixement a la gent. Aquesta funció no canviarà. Nosaltres ens hem diversificat. Per què? Perquè venem en paper, però també venem digital. Tot i que sabem que el nostre públic objectiu, el nostre sector, el nostre target, és més de lectura en paper encara. Però no deixem de banda les versions digitals, perquè el jovent també hi comença a entrar.
Bé, al costat de les grans empreses editorials, que moltes vegades o gairebé sempre són multinacionals, han aparegut sortosament, primer a Catalunya i a Catalunya en general, però també a Girona, aquestes editorials, com podríem dir, especialitzades en el país, diguem-ho així, en aquest cas, no? I amb la gent del país. Vosaltres teniu una col·lecció que se'n diu La gent de Girona, o sigui, encara més concreta, no?
Exacte.
Aquesta, a nivell empresarial, seria un camí que té viabilitat empresarial, insisteixo. Com ho veieu, els que porteu així gairebé 20 anys doncs, fent llibres, diguem-ho així, del país?
Sí, això el que dius és cert, les editorials grans doncs, tenen un recorregut, tenen el seu públic, tenen les seves capacitats per vendre. Les editorials petites, que per cert, just aquest any, dues editorials petites, pel volum, no per la importància que poden tenir, celebren 10 anys, que és la L Geminada i Cirillà. O sigui que és una bona notícia que editorials petites, microeditorials, editorials de garatge, si parléssim de fer vins, per entendre'n, treuen el cap i tenen un projecte i es desenvolupen i tenen èxit. I, esclar, 10 anys per consolidar una editorial, doncs ja és un camí recorregut. Aleshores, això de l'especialització, que és el que deia Víctor Gay, és el sentit que té una editorial petita, perquè no pot abarcar-ho tot. Una macroeditorial s'ho menja tot. És com un bufet lliure que hi ha de tot. Nosaltres ens hem d'especialitzar en una cosa concreta. I en aquest cas, la nostra feina és parlar de patrimoni, parlar d'història, però sobretot parlar de la gent. D'aquí ve el projecte de la col·lecció La gent de Girona, els metges, els arquitectes, els hostalers. Aquest és una mica el nostre nínxol de mercat que hem anat desenvolupant amb les revistes i que ara també fem amb els llibres.
Si em permet el símil o la comparació, imaginem un oceà amb uns quants peixos on el peix gros es menja el petit. És la llei de la natura, no? Això ho hem vist en molts casos que ha passat en el món editorial.
Sí.
Com ha estat la situació en el cas que vostè coneix, que és el de la seva editorial? Han pogut escapar d'aquesta temptació o d'aquesta, a vegades, falta d'opcions per escapar i ser absorbits per aquest peix gran que es menja el petit?
Bueno, jo crec que, a veure, que el peix gran es menja el petit, això sí que és cert, però no crec que una gran editorial es vulgui menjar un sonso, o sigui, un tauró no es menjarà un sonso.
Bon símil!
No és el seu plàcton, per entendre'ns, no. En tot cas, hem de mirar que una sardina no es mengi un sonso, un llucet no es mengi un sonso, no? I que seria una editorial una mica més gran, que es pot menjar una de petita, però jo no ho veig per aquí. El que sí que és cert és que s'ha de competir en un mercat de lectors que tots tenen les seves inquietuds, tenen les seves inèrcies, les seves idees, i compren el que troben en els punts de venda. I aquest és el punt important. O sigui, que el punt de venda, el prescriptor, el llibreter, tingui en compte aquests productes, perquè si només ven lo mediàtic, els bestsellers, d'escriptors coneguts, aquest sí que pot ser un problema. O sigui, no és tant d'editorial que es menja el peix petit, sinó que aquestes editorials petites que tenen bon producte, que tenen bon gènere, estiguin ben situats també en els punts de venda, en les botigues. Aquest és el principal per mi.
Bé, penso que l'editorial Gavarra ha encertat en molts dels seus llibres, ho dic per les edicions que s'han fet, no? Per exemple, doncs, un llibre recent sobre l'Alta Garrotxa té més d'una edició, els llibres sobre la memòria dels músics, històries d'alcaldes que va fer en Quim Nadal, com es cap de dir, aquest serà un bon tema. Això suposo que és un dels secrets de la professió.
Esclar, aquest és un... Primer de tot, tu has de tenir una idea editorial de què vols fer, i després has de pensar amb qui ho vols fer-ho i amb quin projecte. O sigui, aquest Víctor Gay, aquest que estàs esmentant, és una col·lecció que es diu El Cali de la Memòria. I El Cali de la Memòria té una estructura, té una idea molt clara, que és explicar històries d'abans, a partir dels oficis, a partir d'uns llocs concrets o a partir d'uns personatges. Històries de músics, explica històries d'un ofici, que era músic. Històries de pescadors, explica l'ofici de pescar. Històries de l'Alta Garrotxa, que ja portem 3 edicions, ha sigut un èxit terrible, això. Aquest explica una història o històries d'un lloc concret, l'Alta Garrotxa. Ara estem tancant històries del Montseny, explicarà històries del Montseny. Hem fet històries d'alcalde, que va fer en Quim Nadal. Aquesta és una visió més personal de les històries que van passar en el mandat d'en Quim Nadal a l'alcaldia de Girona. Històries de Josep Pla, que ha sortit també recentment, el mateix. Històries del que va viure en Josep Baig, l'autor, els últims anys d'en Pla, que va passar moltes estades al motel. O sigui, tu has de tenir un projecte molt clar i després has d'anar a buscar la gent que et pugui fer, que et pugui escriure aquestes històries.
Si mirem el present i el futur, des de les escoles els mestres ens avisen de que els nens, les nenes, llegeixen poc, que haurien de llegir més, potser massa interessats per el que succeeix dintre d'aquestes andròmides mòbils i aquesta connectivitat que tenen a través de les màquines, dels mòbils, dels ordinadors, en definitiva, petits de butxaca. Li dic això perquè potser de seguir amb aquesta línia, jo no sé si vostès fan algun tipus d'estudi, de sondeig sobre els interessos dels lectors en general, però potser el futur seria fer, no sé, potser històries de tiktokers gironins o de youtubers gironins, no? Perquè sembla ser que els petits ens marquen aquestes exigències, no?
No ho sé, a veure, jo en part no hi estic del tot d'acord amb això, eh? O sigui, els nens no és cert que no llegeixin. Ara hi ha un boom de literatura infantil juvenil, més infantil que juvenil. Hi ha editorials que s'han abocat a fer històries i contes i llibres per mainada que són espectaculars. Els nens llegeixen i molt. No és cert.
Doncs miri, perquè ens torna l'esperança als pares, especialment.
Sí, perquè els pares, fixeu-vos, a Girona tenim una llibreria de mainada, especialitzada només en mainada, i està funcionant, que es diu Calmot. I hi ha molta llibreria especialitzada. Si aneu mai a la Fira del Llibre de Besalú, el Llibre és Llibre, veureu la quantitat d'editorials que es dediquen a la literatura infantil i juvenil. Però, repeteixo, sobretot infantil. Hi ha un repunt. En canvi, sí que és cert que els nanos no juguen com jugàvem abans. La lectura no s'ha perdut del tot, el joc sí. El joc és per internet, és digital, és cibernètic, per entendre'ns. Però la lectura, jo crec que els nanos llegeixen contes, llegeixen llibres, perquè estan molt ben editats, estan molt ben fets. Si acabarem fent històries de youtubers, no sé com ho deies, no ho sé, suposo que d'aquí 50 anys es podrà fer arqueologia d'aquestes andròmines i tot, no ho sé. Però en tot cas, el que sí que és cert és que els nens tenen una edat i a la seva edat tenen unes eines, però quan siguin més grans, quan aquests nens que ara tenen 15, 16, 17, 18, 20 anys, quan en tinguin 40, 50, què faran? Tornaran a agafar llibres? Fixa't que ara es torna a posar de moda, nanos joves escolten música dels anys 60 i 70 i 80. O sigui que hi ha coses que tornen, si vols, reconduïdes, però tornen. Aquest grup de la Bisbal, els fetos, han versionat d'una manera divertidíssima les cançons d'en Jaume Armella. En Jaume Armella, aquests nanos no el van conèixer, els seus pares els han explicat. doncs han reconduït aquesta història. I ara poso't un exemple perquè m'ha vingut al cap aquesta. No veig que moltes coses no tornin, fins i tot com una cosa moderníssima. O sigui, hi ha nanos que ara escolten Supertramp, i Supertramp era un grup electrònic dels anys 80, dels anys 70-80.
Dels bons.
Sí, dels millors que hi havia. Doncs ara nanos joves d'ara tornen a escoltar Supertramp com una cosa supermoderna, quan era una, bueno, era les beceroles de la música electrònica, no? Bueno, en fi, jo no crec que ho tinguem tot perdut. No hi estic d'acord. En tot cas, les coses s'han de fer molt bé. El que sí que hi veig molt poc futur és amb els diaris en paper. Aquest sí que veig que s'acabarà, perquè no saben què han de fer. No saben quin és el negoci. Han perdut el negoci. I aquí sí que hi ha un problema.
Bé, fa poques setmanes, en aquest mateix programa, en aquest mateix espai, teníem de convidada l'autora d'un llibre que heu editat vosaltres, que és L'Hospici de Girona, 1769-1963.
Exactament, l'ha escrit molt.
Ella va quedar encantada, així ho va manifestar, de l'editorial, del tracte que havia rebut a l'editorial. Això suposo que també és un dels secrets de l'èxit, en aquest cas, d'Editorial Gavarres, és a dir, establir més enllà. Jo vaig intuir, i vam intuir amb en Lluís, que més que el tracte entre un client, diguem-ho així, i l'empresa editora, hi havia un rerefons d'amistat. És així?
Certament. Això és cert i és així. I comparant les grans editorials amb les editorials més petites, jo crec que l'editorial petita pot mimar molt més un producte, perquè hi som a sobre tots els que estem a l'editorial, que són pocs, però hi estem tots a sobre en aquest projecte, des de la perspectiva de cada un. Una gran editorial estarà tancant 30 llibres alhora i és molt difícil que estigui al 100% en cada un dels llibres. I segurament que aquí es perd una mica l'escalfor. Mira, us explico una anècdota que és del volum 1 del Caliu de la Memòria, que és Històries de músics, de l'Antoni Mas. L'Antoni Mas tenia recollit això, i ell havia parlat amb un parell d'editorials a Barcelona i no li van fer gaire cas. I un dia m'ho va dir, diu, mira, tinc això, llegeix-t'ho. I a mi em va agradar molt. Em va passar dos textos, em va agradar molt. I dic, ostres, m'agradaria editar-ho. Diu, ostres, doncs som-hi. Som-hi perquè ningú ho vol. I segurament que hagués tingut més projecció amb un altre editorial de Barcelona que no pas el que li podem donar nosaltres. Doncs ell va quedar encantat de l'edició, es va enamorar i m'ho va dir francament. Diu, ostres, és que la veritat és que estic molt content del resultat. Nosaltres vam mimar molt aquell producte. Per què? Perquè sabíem que per nosaltres era una nova col·lecció que ens obria les portes a continuar fent històries de, en aquest cas van ser de músics, i a partir d'aquí, certament, ara ja portem 7 volums, 7, ara en sortiran dos més, doncs ja portarem 8 volums del Caliu de la Memòria. Bueno, doncs sí, és cert, la Celine va estar encantada de treballar amb nosaltres. Per què? Perquè la vam mimar d'alguna manera. La vam tractar a cos de rei, per entendre'ns. No per la repercussió econòmica que va tenir, sinó de la manera d'editar el llibre, perquè ens hi vam abocar tots. I aquest és un avantatge de les editorials petites. Això és com un restaurant petit amb poques taules, segurament que serà molt més amable que no pas en un restaurant de 200 persones, tot i que pots menjar-hi bé. El tracte podria ser diferent.
Bé, en aquest format petit, en el que queda clar que vostè s'ha entrat al seu espai, és necessària la col·laboració amb les institucions públiques o és un tema de mal maridar amb temes gastronòmics?
Això m'ho preguntes o m'ho afirmes?
Miri, no em faci bé la pregunta, que invertiríem els papers.
És absolutament bàsic. Si les institucions no ajuden a la cultura per ella mateixa no és rendible, això ho sabem. La cultura és una part estructural d'un país, és un fonament, no és un negoci. La cultura no és un negoci. Alguns poden fer negoci, però la cultura no és un negoci, forma part de la cosa estructural, igual que l'educació. L'educació i la cultura és la base, el fonament de tota una comunitat. Sense cultura i sense ensenyament, sense educació, no es pot fer res. No es pot fer res més. Si no tenim aquesta base ben coberta, no es pot avançar. Un país no avança. No farà indústria, no farà turisme, no farà res. O sigui que la cultura necessita un suport institucional, per descomptat, perquè si no, no podem fer-ho. I nosaltres, per sort, tenim ajuda institucional. No podríem fer aquestes revistes que fem.
Clar.
Impossible. No podríem fer-ho. No és negoci.
Bé, ja que hem parlat de les revistes, hem parlat del primer número dedicat als oficis, un dels darrers.
Exacte.
Era dels darrers amb èxit. Bé, suposo que èxit han tingut tots. Jo faig memòria, doncs, de l'exili, del dedicat a l'exili.
Ah, sí, aquest
últim.
Aquests han tingut molt d'èxit, sí. Aquests de la guerra, de l'exili, aquests tenen molta força, sí.
Sí. Un dels darrers, per no dir el darrer, o el penúltim, si més no, perquè segur que ja n'hi ha un altre en camí, és el de les comunitats religioses.
Sí, aquest és l'últim del Gavarra, sí. Sí.
Per tant,
la vida monàstica, sí.
Com s'escull el tema? Vull dir, teniu diversos temes al cim de la taula, i dir, sí, aquest pot anar cap aquí, aquest pot anar...
Sí. Mira, ara, just quan m'heu trucat, acabava de marxar el director de les Garrotxes, en Jordi Mierga, que ha vingut a entregar material, i estàvem parlant, bueno, el proper què farem? Ja ho tenim pensat, més o menys, ja. Sempre ho tenim pensat. Tenim una llista de temes, i el que diguem nosaltres, hi ha temes més d'estiu i hi ha temes més d'hivern. I després, és així. No ho sé per què, però l'estiuet no ho podem pas fer l'hivern, perquè sembla que no lliga, no? I coses del temps de la guerra o de l'exili ha de sortir l'hivern, perquè és quan la gent recorda que... En fi, hi ha temes més d'estiu o més d'hivern. Doncs ara segurament que a la Garrotxa farem la transhumància. Per què? Perquè és de tardor. Baixa el bestiar de muntanya, porten el bestiar de la part de la Garrotxa del Ripollès, el porten cap de Creus. En fi, hi ha temes que són més estacionals. I després hi ha temes que són més històrics o més populars. I anem alternant. I això d'escollir els temes, mira, sabeu que ens va passar el número 1 de la revista Gavarres, que el van presentar a la Casa de Cultura el juny del 2002, que van fer un número que es deia Tots els colors de les Gavarres, i explicàvem unes quantes coses de les Gavarres. Ve una dona, diu, estic contentíssima d'aquest projecte, és molt maco aquesta revista, es va fer subscriptora, diu, però... Diu, ara em feu patir molt. Diu, perquè en aquest número ja ho heu dit tot de les Gavarres, que direu el número 2, ens va dir. I, esclar, aquesta visió de lluny de les Gavarres, que són quatre coses, et fa perdre la referència de que si t'hi vas acostant, vas fent un zoom, tu vas veient que hi ha finestres, cobren altres finestres, i vas entrant al microespai, no? I aquesta és la idea, no?, de que hi ha moltes històries per explicar, hi ha moltes vides, hi ha molts oficis, hi ha molt de patrimoni. Si ens ho mirem de lluny, veiem una mata boscosa en forma de suro o d'alzina. Però si ens anem acostant, veurem els pobles, veurem els masos, veurem les famílies. Clar, aquesta, hi ha molta història per explicar. No ens l'acabarem.
Bé, no, el que sí que s'acaba és aquest temps de ràdio.
Ah, sí, això... la ràdio sí que té el temps marcat.
Això té remeis, senyor Madrià. Bé, en qualsevol cas, sí que tenim temps suficient com per agrair la seva presència en el programa. I, bé, en tant d'activitat, jo no sé si han tingut temps de pensar alguna cosa de cara al que faran en el 20è aniversari, però segur que tindrem oportunitat de fer una entrevista nova i que ens posi al corrent de tot el que es vagi produint.
No. Encara ens queda gairebé un any i mig.
Exacte,
i, no?
Sí.
La veritat que no ens hi hem posat a treballar, perquè estem tancant quatre llibres i tres revistes, i creu-me que el dia a dia.
Se'ls menja el dia a dia, clar.
Ens ofega, eh?
Molt bé. Doncs, senyor Àngel Madrià, Editorial Gavarres, gràcies per ser amb nosaltres i per posar-nos una mica a prop d'aquesta realitat editorial i de tota aquesta experiència. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Igualment, una abraçada.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Una setmana entrant seria igual.
Recordi que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Fins la propera setmana. Gràcies. Adéu-siau.